Algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
El novembre del 1899 es va fundar el Futbol Club Barcelona. Com recorda cada dia de partit l'afició del Camp Nou amb els seus càntics. Però aquell any 1899, i només un mes abans que Joan Gamper fundés un dels millors clubs esportius del món, la capital catalana va viure un fet que ha esdevingut tot un símbol de com plantejar des de Catalunya un torcebraç a l'estat espanyol, anant directament a un dels punts on més mal se'l pot fer, l'economia. Avui, i atenent la petició que ens fa Falcó Blau a través del canal de YouTube d'aquest programa, parlarem del fet conegut com a tancament de caixes. No cal dir que si teniu interès de comentar aquest o qualsevol altre programa o de fer-nos arribar els vostres suggeriments i peticions, ho podeu fer com ha fet Falcó Blau, deixant-nos els vostres comentaris. El 1898 es va iniciar una campanya a Catalunya a favor de demanar un concert econòmic similar al que gaudia el País Basc. De manera molt resumida, podem dir que el concert econòmic és el reconeixement de l'Estat a la competència normativa i a l'autonomia que gaudeix, en aquest cas el País Basc, per recaptar i gestionar els impostos. Un cop recaptats, els bascos transfereixen una quantitat pactada a l'Estat en funció de la seva capacitat tributària. La qüestió és que les quatre diputacions catalanes hi van donar suport a la petició de demanar un concert econòmic per a Catalunya. I ho van fer acompanyades de 318 ajuntaments i un nombre molt important d'entitats empresarials, professionals, econòmiques i culturals. En un principi, el president del govern espanyol, Francisco Silvela, va semblar força receptiu a la demanda dels catalans. I amb ell, el general Polavieja, que havia retornat del seu periple militar per les colònies espanyoles que encara no s'havien perdut del tot. Val a dir que Polavieja, tan aviat va arribar a la península, va entrar de ple en el món de la política i això tot comptant amb el suport explícit de l'alta burgesia i els empresaris catalans. I és que el general va arribar a fer un manifest defensant una certa descentralització de l'Estat i es va mostrar partidari de les demandes en política fiscal que feia Catalunya. La qüestió, però, és que totes les promeses, documents, manifestos i compromisos signats van quedar un cop més en paper mullat. La crisi econòmica derivada de la pèrdua de les colònies d'ultramar va portar el govern espanyol a actuar radicalment a la inversa del que esperaven els catalans, tot apujant els impostos, especialment els referits a activitats comercials i industrials. De seguida s'hi van fer sentir les protestes arreu de l'Estat espanyol. La premsa espanyola i un munt d'organitzacions empresarials van donar, en un principi, suport a una iniciativa que va sorgir a Catalunya, la insubmissió fiscal. Però això va durar ben poc. Tot just el temps que es va fer públic el càlcul de les contribucions per territoris. I a Catalunya, per no perdre el costum, li tocava pagar més que a la majoria. I és que el percentatge d'increment dels impostos era més alt a Barcelona que a Madrid. Els barcelonins es van quedar de cop i volta més sols que un mussol en les seves protestes, i això no fou pas per casualitat. Segons l'historiador Gregor Siles, el govern espanyol va iniciar una campanya molt ben estudiada de caràcter anticatalanista per reduir el conflicte a l'àmbit del Principat. I a fe de Déu que ho va aconseguir. Ja sabem que Espanya, assenyalar els catalans com a un enemic comú, ha estat històricament un recurs habitual de cohesió social. I de la nit al dia, la premsa madrilenya va carregar ferotgement contra els catalans, titllant-los de separatistes i antiespanyols. La qüestió és que a l'estiu del 1899, uns 7.000 comerciants i industrials catalans es van negar a pagar els seus impostos a la hisenda espanyola i el 13 d'octubre es van tancar les botigues a Barcelona. La reacció va ser brutal, amb detencions i embargaments de béns i fins i tot la suspensió dels drets constitucionals el 24 d'octubre i la declaració el dia 27 de l'estat de guerra a Catalunya. El moviment barceloní, que comptava amb el suport explícit del seu alcalde, Bartomeu Robert Illarzábal, el conegut doctor Robert, que per cert va acabar dimitint, s'hi van sumar de seguida a altres poblacions, com Manresa, Vilafranca, Sabadell o Mataró. Davant la repressió de l'Estat, el doctor Robert va anar a Madrid a proposar una negociació, però el govern es va mostrar del tot intransigent. La resposta, mentre seguien els empresonaments d'empresaris, botiguers i industrials, va ser claríssima. No hi ha res a negociar. I com que la repressió no s'aturava, es va optar per finalitzar les protestes i els gremis van acabar pagant religiosament fins a l'últim cèntim que reclamava Madrid. Val a dir que aquell tancament de caixes no va ser en cap cas improvisat. Ben al contrari, el tancament fou perfectament planificat i assessorat legalment en cadascun dels seus moviments. Així, els empresaris i comerciants barcelonins, per a no caure en cap il·legalitat, el que van fer va ser donar de baixa els seus negocis i indústries. Per tant, deixar de pagar les contribucions d'uns negocis que ja no eren operatius no era, en cap cas, il·legal. Tan cert com això és que aquesta maniobra no els va servir de res, ni els va evitar empresonaments, confiscació de béns i repressió de tota mena. El govern espanyol el que volia era cobrar i punt. Això sí, tot i el fracàs des d'un punt de vista pràctic del tancament de caixes, el cert és que aquelles jornades van acabar derivant en una implicació directa de la burgesia catalana en els afers polítics. De tot plegat, va néixer la Unió Regionalista presidida pel doctor Robert i el catalanisme polític agafaria cos i embrancida de cara a un segle XX convuls en una Espanya que ni amb repúbliques, ni monarquies, ni dictadures mai no va ser gens propici per a les expressions nacionals catalanes. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.